al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
11 i 13 minuts, tenim mitja horeta per endavant en el nostre habitual espai del nivell 10, per una banda, per parlar de cursos que ja han començat a desenvolupar-se a les instal·lacions del Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 i, per altra banda, una qüestió no menys important. Si fa 4 dies en el darrer programa parlàvem de l'elaboració del currículum, avui parlarem de com presentar-se a una entrevista de treball. Sembla una qüestió molt òbvia, doncs no ho és tant segurament i valdrà la pena també tenir uns quants consells sobre la taula. Saludem la Maite Pascual. Maite, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Carla Ruscalleda. Carla, bon dia.
Hola, bon dia.
Anirem per parts i començarem per aquesta qüestió dels cursos.
D'acord.
Que és el que ja està en marxa, no, Maite?
Sí. Bueno, fa poquet que hem tingut aprovacions de diversos cursos. En total, en aquests moments, començarem a partir de la setmana que ve un bloc que hi ha 12 cursos i que els aniran començant a partir, ja et dic, de la setmana que ve fins a final d'any, i la seva data de finalització és ja entrat el 2010.
D'acord, o sigui, però que d'una forma progressiva a partir d'ara,
sí,
i durant l'estiu també en començaran?
Bueno, aquests que comencem ara tindran durada fins al juliol.
Entesos.
A l'agost farem vacances, perquè, bueno, la realitat és que la gent a l'agost tampoc no està massa disposada a fer formació.
I a partir del setembre?
A partir del setembre tornem a començar.
Perfecte.
Però n'hi ha molts i són amb durades diferents i llavors doncs permet que la gent es pugui bellugar en tot aquest tema de la formació.
Bàsic, abans de començar, aquests són cursos per persones a l'atur.
Exacte.
Per tant, les persones que vulguin accedir a aquests cursos han d'haver passat abans per l'Oficina de Treball de la Generalitat.
Sí. Tothom ha d'estar apuntat.
Condició indispensable.
Exacte. Tothom ha d'estar apuntat i com a aturat. O sigui, una persona que és important que quan la gent pensi en fer formació no digui jo ja em vaig apuntar fa temps, sinó que té que haver anat actualitzant la seva demanda i a més si entre mig de tot això, ni que sigui hagi treballat un cap de setmana, informàticament a l'Oficina de Treball ho han detectat i ja no els donen com aturats, en la qual cosa hauria de tornar a anar a dir no, és que estic a l'atur.
D'acord, o sigui,
perquè
que abans
si no,
de...
quan nosaltres anem a matricular no podem.
Abans de proposar-se a fer els cursos o bé tenir actualitzada la seva situació laboral, si abans havien anat a l'Oficina de Treball de la Generalitat, però si han tingut alguna feina des del darrer cop que varen anar a l'Oficina de Treball, doncs actualitzar-ho, i si no, no us serveix de res anar a nivell 10 i demanar informació i apuntar-se a un nivell 10, no. S'ha de passar per l'Oficina de Treball de la Generalitat abans de poder accedir a algun d'aquests cursos, eh?
De totes maneres, si la gent ve a nivell 10 a fer la preinscripció,
els
nosaltres
allà,
els informem. I el que sí que hi ha la possibilitat, a veure, nosaltres quan, amb tota la gent que tenim apuntats a la nostra borsa de preinscripcions, els hi enviem un missatge quan hi ha un curs i els hi avisem. Clar, per tant, aquesta gent ho saben abans que pot saber la gent en general. Els avisem, mira, començarem aquest curs amb aquest horari, vine i t'informes més i llavors els hi recordem. En recorda-te'n de tenir la demanda actualitzada, que no sé què, vull dir, estem una mica més a sobre perquè no es perdin possibilitats.
D'acord. Hi ha límit d'edat, o en aquest cas, els cursos per persones aturades sense limitació d'edat?
La condició és que han d'estar aturades.
D'acord.
Llavors, per cada curs diferent, fem proves d'accés, perquè depèn dels cursos sí que tenen un nivell de partida, i llavors nosaltres anem fent proves d'accés per intentar fer grups que tinguin un punt de partida homogeni.
D'acord, però no es tracta com en altres ocasions de cursos adreçats a menors de 25 anys o a majors de 25 anys.
En aquest cas,
en principi són oberts a tothom.
Són oberts a tothom.
Doncs anem a fer un repàs d'aquests cursos, Maite.
Bueno, ara començarem dos. Tots dos estan lligats al tema de la informàtica i l'ofimàtica. Un és alfabetització per la gent que no té gens de noció, és més curtet, és per fer una introducció, i després l'altre que començarem el dia 8 és informàtica i ofimàtica bàsica, que es fa un repàs de tots aquests programes que serveixen, doncs, en genèric per moltes
els
feines.
Els més habituals, no?
El Word, l'Excel, l'Access, a saber navegar per internet, etc. Però que és una eina bàsica per tota la gent que vol treballar amb la majoria de feines, perquè ja és... Això ja és bàsic.
No, una condició també que sol·licitada per tothom.
Llavors, aquests són els dos que comencem. Un ja estan fetes les proves de selecció i el grup ja està format. L'altre farem les proves precisament aquest divendres. Per tant, tothom que li pugui interessar, que vingui, perquè llavors, quan fa la preinscripció, nosaltres ja anem confeccionant els grups per poder fer les proves d'accés.
D'acord.
I llavors els hi recordarem això, si no esteu apuntats...
D'anar a Vilanova i apuntar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat.
I després, a partir del setembre, començarem a fer diversos cursos, molts d'aquests que estan lligats a tot el tema d'ofimàtica, perquè tornem a tenir alfabetització informàtica, en tenim dos més, Després tenim tècniques administratives d'oficina per a tota la gent que vol treballar en la branca d'oficina. I després tenim diversos cursos d'introducció a l'anglès o expressions i fonètica d'anglès, que això vol dir que són cursos d'anglès a diversos nivells. Llavors aquí tornarem a fer proves d'accés per fer grups a diferents nivells. El tema de l'anglès sempre aplicat a l'anglès que tu pots treballar, pots trobar a la feina, o sigui, aplicat a atenció al client, aplicat a estar doncs, en una oficina, etc.
L'anglès quotidià, vaja.
Sí, sí. O sigui, la gent que no esperi fer un curs d'anglès sapiguent el que tindria que aprendre en l'Escola Oficial d'Idiomes amb 5 anys, sinó que seran cursos d'anglès concentrats, la gent posada en nivell, però per poder-lo utilitzar en una situació de feina.
D'acord, o sigui, això no és anglès acadèmic, sinó que és anglès aplicat a la feina del dia a dia.
Sí, sí, sí. I després tenim dos cursos més, un per començar que és de monitor sociocultural i un altre d'auxiliar d'infermeria geriàtrica, que ara la setmana que ve acaba un, que estem fent, i l'altre el començarem al setembre, i la veritat és que és tot un èxit perquè és dels pocs sectors on encara la gent abans d'acabar el curs ja està dient que té feina.
D'acord, el que ens deia és que aquest és un sector de futur, eh?
Exacte, precisament és dels sectors que no nota tant la crisi, no?
D'acord. La majoria d'aquests cursos, per tant, Maite, a partir del mes de setembre, llevat
sí,
d'aquests dos primers
ara,
que comencen ara...
Perquè que ara encara tenim cursos que s'estan fent i que acabaran doncs, ara abans de l'estiu.
D'acord.
Llavors només en podem començar dos i després hi ha la resta de la programació, perquè és que encara tenim el centre ple dels cursos que ja teníem.
Això per un costat i per altra banda, també des del nivell 10, bé, ja s'han sol·licitat diferents cursos i diferents accions. Saben que quan es fa la sol·licitud... Molt probablement, a veure si no tots, bona part, acostumen a poder-se desenvolupar, però de moment s'ha fet la sol·licitud a la Generalitat per tot un seguit de cursos de cara a l'any vinent, no?
No, a veure, el que ara hem fet és per plans d'ocupació. Aquests els cursos els vam sol·licitar i ens els han aprovat tots.
Perfecte.
No en podíem demanar més perquè ja no hi cabem.
D'acord.
Tenim l'espai limitat.
Entesos.
Però tot el que hem demanat ens ho han donat i això també ens fa il·lusió perquè la Generalitat valora. Llavors, quan et dona les coses, et dona una mica les notes de com hem estat fent.
Per tant, si us ho ha donat tot...
Hem tingut molt bona nota, i això ens ha fet molta il·lusió. Hem tret excel·lent.
D'acord.
Amb la qual cosa, clar, ens ho han donat tot. I ara hi ha hagut una nova convocatòria de plans d'ocupació.
D'acord. Perquè tothom ens entengui, això són propostes que tenen relació amb diferents actuacions que es poden fer en el nostre terme municipal i que d'alguna manera ocuparien a persones, a ciutadans...
Donarien la possibilitat de contractes, sí. Sí, sí. Això seria... Els plans d'ocupació no és formació, sinó que de fet és col·locació. Són treballs en els que han de ser treballs en benefici de públic, però que els contractes estan bonificats per la Generalitat. I llavors així es dona la possibilitat a les persones que ho tenen més difícil. O sigui, els plans d'ocupació no hi pot entrar tothom, sinó que ja ens estan marcant des de la Generalitat, ells paguen el contracte, ens els donaran els diners que contractem, però el col·lectiu és la gent que ho té més difícil. O sigui, que ha de ser gent que ja no té cap recurs. Aquest any, com hi ha la situació de crisi...
Vols dir gairebé persones amb risc d'exclusió social?
És que no han ni de tenir dret a cobrar l'atur aquest any. Com l'any passat, sí que podien ser persones aturades.
És a dir, ni
aquí
això.
Són aturades que no cobren, que no tenen res. O sigui, aquí entraria tota aquella gent que ho té molt, molt difícil d'aconseguir un lloc de treball.
És a dir, les persones que no tenen, ni ingressos,
exacte,
ni tenen feina.
Sí, 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 sí. Bueno, sí.
Diguem-ne, això és així, eh?
Sí, seria una mica la gent que es va quedar sense feina al principi de la crisi,
i que
van agastar en l'atur, ara se'ls ha acabat i ara ja no tenen res. Doncs, bueno, doncs, a través dels plans seria una manera de que aquesta gent poguessin accedir a tornar a tenir una feina.
Això encara està per aprovar, però
sí, perquè
moment...
això va acabar, la convocatòria va acabar el divendres a les 2.
D'acord, i ens deies, em sembla, Maite, que d'aquí un mes, mes i mig, dos mesos aproximadament, heu de tenir...
Se suposa que ja ens diran el que han aprovat de tot això.
D'acord, val la pena comentar-los, encara que siguin sol·licituds?
A veure...
O creus els dits i millor no dir res fins que estigui...
A veure, hi ha un bloc que està lligat, perquè també en aquesta convocatòria ens venen molt marcat el que es pot demanar, i es podien demanar diversos plans que estan lligats a temes d'acció social, i es treballaria en molts temes amb persones amb discapacitat, amb gent gran, etc. Aquí hi ha un bloc important i després tot un altre bloc que està lligat amb temes de medi ambient. I llavors hi hauria tot un projecte que té l'Ajuntament d'arranjament dels colls de mirar el peix i llavors de poder treballar tot això. Neteges de camins, bueno, informació de que la gent sàpiga doncs, aquesta zona que és. Tot això són programes que estan pensats, que esperem que ens arribi l'aprovació per poder-hi treballar.
Doncs de moment...
Ocuparien 28 llocs de treball, que Déu-n'hi-do, eh?
Entre, entre tots els programes s'ocuparia 28 persones.
Sí, si ens ho aproven serien 28 persones.
Com dèiem, 28 persones que ni cobren l'atur, ni, òbviament, ni tenen feina.
No,
o sigui, que estan
recurs.
En una situació d'absoluta manca de recursos.
Sí.
Veurem què passa en dos mesos, de ben segur, el Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 sabrà ja si la Generalitat aprova tots aquests plans d'ocupació que a hores d'ara estan sol·licitats. Molt bé, per aquelles persones que tenen possibilitat d'accedir a un lloc de treball, després d'haver presentat currículums, etc., arriba un moment de l'entrevista de feina. Carla, quan aconselleu què s'ha de fer, és que més d'un no sap massa encara com presentar-se a un lloc de treball, a una entrevista.
Bueno, més que res, hi ha moltes coses que se'ns passen per alt i és bastant comú. Vull dir, no és un problema, però sí que és important que la gent tingui alguns consells sobre l'entrevista. És molt important, sobretot, la preparació prèvia a l'entrevista. I això molta gent no ho fa. No estan acostumats a preparar-se les entrevistes prèviament.
Uh-huh.
I la veritat és que facilita molt després el desenvolupament de l'entrevista.
Ens aturem un moment aquí, perquè en una entrevista suposo que la persona que va accedir a la feina deu pensar, bé, què em preguntaran? Allò com si fos més o menys un semi-examen, això, no?
Sí,
va per aquí, això?
Sí, va per aquí, preguntant de tot, bàsicament. Et pregunten tant temes relacionats amb formació, temes relacionats amb l'experiència laboral que tens, temes relacionats amb més personals, o sigui, amb coses personals, i aquí és on normalment la gent es fica més nerviosa i falla més, perquè et quedes col·lapsat, és normal.
Uh-huh.
Et pregunten, per exemple, diguem, les teves aptituds, tres aptituds teves, està molt bé, és fàcil, relativament senzill contestar-ho, però quan et diuen, diguem, tres aspectes negatius teus, és quan la gent ja comença a col·lapsar-se una mica i
perquè
és normal.
Això es pot preguntar,
normal,
Carla.
I tant, això es pot preguntar.
És a dir, diguem-ne, l'empresa és lliure de preguntar...
És lliure
suposo
de preguntar...
Suposo que fins a cert punt, oi? Però,
exacte.
Fins però, a cert però en punt. Principi hi ha preguntes que poden posar en compromís a la persona que accedeixi a la feina si no sap o si no ha fet una preparació prèvia.
Sí, més que res, aquest tipus de preguntes són les més complicades en aquest nivell perquè... Quan tu has de respondre, per exemple, tres coses negatives, depèn del lloc en el que vagis a optar, al tanto amb el que vas a respondre. Has de ser sincer, però compte no t'estiguis, clar, tirant contra la paret.
D'acord, o sigui, ha de ser una sinceritat, però estratègicament administrada.
Bueno,
clar,
el que deia la Carla, que és important preparar-s'ho, és que si la gent pensa i sap i coneix una mica de l'empresa on te va treballar,
clar,
pot saber una mica també de quin tipus de treballador busquen. Llavors, si tu saps que en aquella empresa els agrada gent que sigui dinàmica, etcètera, etcètera, pues, explica'ls aquells aspectes teus que s'acosten més a el que estan buscant. No vol dir que els enganyis, però dona'ls aquells aspectes que saps que encaixaran més amb l'empresa.
D'acord, doncs comencem pel començament. Hem de suposar que d'entrada... ben vestit, ben pentinat, ben presentat.
Sí, evidentment.
Sí. Evidentment, eh?
Evidentment. Començant pel començament, comencem per l'abans.
Vinga, aquest vale, abans què és?
L'abans de l'entrevista. L'abans de l'entrevista és, com molt bé ha dit la Maite, el tema d'informar-nos sobre l'empresa. Tenim l'eina d'internet, per exemple. Això ens facilita moltíssim la informació que podem rebre de l'empresa. Després, és molt important tenir molt clar el lloc de treball al que volem, o sigui, el que estem
intentant
accedir. Exacte, tenir molt clar què és el que s'està demanant, quines són les funcions que es desenvoluparan. Llegir molt bé l'oferta. Perquè després, moltes vegades, la gent va a l'entrevista saps a què vens? No. I això passa.
Passa molt,
això passa.
Això passa molt. I dius, com pots dir que no saps on te vas? Però això passa molt. La gent, a més, es posa nerviosa i és com si es quedés en blanc i com no s'ho ha preparat, s'hi queda del tot.
I suposo que davant d'una entrevista de selecció, si un diu que no sap on va, doncs ja no cal seguir, oi?
Home, ja no queda gaire bé.
Perquè ja no.
No, clar,
ja no queda gaire bé.
Són coses molt òbvies, però que els nervis et traeixen molt i si ho treballes bé, doncs no et traeixen tant.
D'acord.
Clar. Després hem de repassar molt bé el nostre currículum. O sigui, tots som conscients de que hem tingut una experiència laboral, de que anem afegint experiència, formació i anem incloent. I a l'hora d'anar a una entrevista, resulta que sí, que hem afegit l'últim que hem fet, però del primer que vam fer a la nostra carrera, diguéssim, laboral, ja no et queda gaire clar, ja no tens molt clar per què vas deixar aquella feina, per què et vas incorporar en una altra, per què vas tornar a canviar. I aquest recorregut és molt important tenir-lo molt ben, sobretot tenir-lo molt clar el per què el vas fer i les funcions que vas anar desenvolupant.
D'acord, o sigui que, a part que en el currículum i en l'elaboració del currículum, un ja s'ha ordenat una miqueta la vida a partir dels consells, vols dir a l'hora de defensar els diferents canvis professionals que un hagi pogut tenir, no? És que li puguin preguntar per què va marxar d'aquesta empresa, per què vas anar a l'altra, o per què...
Poder tu donar una resposta.
Una explicació coherent davant d'això.
Exacte, constructiva.
I constructiva.
Sí, sempre, sempre.
No començar a carregar-te la millor aquella empresa, no.
S'ha de ser molt positiu.
D'acord, és a dir, allò de dir...
I ja està orgullós, diguéssim, de la teva experiència, eh?
D'acord. És a dir, compta amb assenyalar negativament experiències anteriors...
Mai.
No.
Mai.
No. Mai. És a dir, allà em van fer fora perquè no sé què o no m'ho entenia tal... No, tot això no.
Millor que no.
Millor que no, eh?
No. Això, tenir molt clar com s'explicarà la trajectòria, d'acord? Després és important que ens preparem algunes respostes, sobretot a el que us deia, a les preguntes personals, les possibles preguntes que ens puguin fer a nivell personal. Tenir molt clares quines són les teves aptituds, tenir molt clares quines són aquelles coses que tu pots fallar més, vale? I dins d'aquest, de tenir clar aquests dos aspectes, veure què és el que s'està demanant, el que dèiem. Veure què és el que s'està demanant i aleshores tenir clar què és el que pots i què és el que no pots contestar.
Tenir
millor
clar...
ometre.
Tenir clar, Carla, fins on es vol arribar? És a dir, si en una entrevista de treball a un li poden preguntar, escolta'm, si et necessitéssim una o dues hores més algun dia per una feina concreta, no sé què, disponibilitat...
És molt important la disponibilitat, eh? Molt. Vull dir, les empreses ho valoren moltíssim.
Vols dir sempre que sí?
Ser sincer, també, evidentment. Si tu després ets una persona que no estaràs disposat a... Tampoc no es pot anar a mentir.
Però vols dir que fins a cert punt aquesta flexibilitat és molt ben valorada?
Molt.
Per l'empresa.
La flexibilitat és molt, 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 molt valorada, tant a nivell de això, jornada, horari, i després la flexibilitat en quant a funcions dins d'una mateixa empresa, ser una mica polivalent, també és molt important.
És a dir, si encara moltíssim. Que m'ho no contractin per una feina específica, si en algun moment pot ajudar en alguna altra...
I amb això no estem dient de que estiguis disposat a que l'empresa faci el que vulgui. No, vull dir, tu has de saber professionalment el que tu saps fer i dintre de la teva professió doncs, tenir la possibilitat de ser prou flexible, prou polivalent per dir, bueno, doncs, a veure, per exemple, un camarer, el contracten per fer de camarer, però si necessita donar un cop de mà al bar el pot donar, si necessita, perquè no li estan demanant que faci una altra feina.
D'acord.
Evidentment, no estem dient que una persona el contractin per fer de camarer i que llavors el puguin fer, doncs, jo què sé, de
vigilant en algun moment.
De vigilant nocturn, no, són feines diferents, no? Que en tot cas seria una altra proposta de feina, això.
Però en qualsevol cas tenim molt clar el que pot convenir a un mateix també a l'hora d'anar a optar a aquesta feina, no? Si a molt li pot convenir, doncs en algun moment doncs, cedir una mica davant determinades oportunitats o determinades peticions que es poden formular des de l'empresa, doncs un també ho ha de tenir molt clar a l'hora d'accedir a la feina.
I poder-ho expressar.
Està clar. Més coses, Carla.
I abans de l'entrevista també és important que ens preparem possibles preguntes. És important preguntar. Sempre hi ha un moment en el que ens ofereixen la possibilitat de preguntar. I és important fer preguntes, que siguin preguntes relacionades amb la feina, amb l'empresa, amb l'organització, amb aspectes relacionats així, no? Tema filosofia, empresa i el tipus d'ocupació. No estic parlant de preguntes en el sentit del salari, de les vacances...
El primer que pregunti
t'ha sortit de l'ànima això, eh?
Clar, és que queda molt
queda
lleig
molt
que
lleig.
El primer que pregunti el candidat és però quan voy a cobrar i quan voy a hacer vacaciones.
Clar.
No.
L'entrevista de treball és una entrevista de treball, de fet l'empresari el que
arriba
està
perquè, o sigui que si hi ha la combinació de no saber a què vens i després, quan cobraràs i quan tindràs vacances hi ha tots els números per no d'allà.
No, clar. L'entrevista de treball, de fet, el que estem fent quan anem a una entrevista és acabar, o sigui, ajudar a l'empresari a acabar de perfilar la persona que ha vist abans en paper.
Acabar de decidir-se, vols dir, Carla?
Una mica també, no? Sí. O sigui, veure exactament si aquesta persona que li ha agradat pel currículum, és a dir, ja tens moltes opcions.
Si correspon allò que...
Clar,
que veu allò que està expressat sobre el paper.
Exacte, no? I diguéssim que és un lloc en el que l'empresari el que fa és decidir sobre si el candidat és o no és l'òptim pel lloc de treball. Per tant, no és el lloc on anem a negociar ni salaris, ni vacances, ni horaris, ni res de tot això. Ja hi haurà un moment, previ a la signatura del contracte, sempre previ a la signatura del contracte,
en què es pugui parlar d'això.
Es pugui parlar de tot això, però el primer pas és ser seleccionats. Per tant, aquest tipus de preguntes ens les estalviem.
D'acord. Una pregunta òbvia també. Això es pot practicar a casa?
I tant.
Sí?
Sí.
Amb algú de casa que especialment pugui, no ho sé, ser un bon...
ser un bon esparren. Sí, que poden anar fent preguntes. I a més, vull dir, a internet, inclús ara al nivell 10 penjarem també informació sobre com fer l'entrevista, perquè estem fent un apartat de documentació.
És a dir, per si algú a casa seva vol practicar d'alguna manera.
Hi ha preguntes de les típiques que et fan a l'entrevista, n'hi ha moltíssima documentació de preguntes típiques d'entrevista i tu pots intentar practicar-ho.
D'acord.
De fet, com més ho practiquis, millor.
Una entrevista acostuma a durar molt, Carla?
Doncs depèn. Hi ha entrevistes de tot tipus, sempre hi ha entrevistes d'aquestes de mira, el lloc de treball és aquest, t'interessa sí o no? Si em dius que sí, et contracto.
Vaja.
Vale?
Sí.
Aquest seria un perfil d'entrevista, i després hi ha entrevistes que són potser d'una hora i a més amb diferents fases i amb diferents professionals, psicòlegs experts en personalitat, dinàmiques de grup, vull dir, llavors ja es va ampliant i pot arribar un procés
però,
així.
Però en general, per aquí...
Un tribunal, hi hagi molta gent, que estiguis tu sol i allà amb 3 o 4 persones
que vagin...
preguntant-te i mirant-te.
En qualsevol cas, però diríem que la mitjana, per si algú vol fer la pràctica a casa seva, què? Una mitjoreta entre mitja hora i 3 quarts d'hora, més o menys?
Sí. Sempre millor que s'estigui... Sí, però sempre millor que et preparis per una hora i que després siguin 10 minuts.
D'acord. Això, més enllà de la qüestió nervis, com a mínim que hi hagi aquesta preparació, i hem de suposar que com més preparació hi hagi, menys nervis hi hauran seu moment.
Sí, menys nervis i sobretot més facilitat a l'hora d'expressar-nos verbalment. Això és molt important.
Tot això és el pas previ, que ens deies, Carla?
Sí, tot això és el pas previ, que és molt important i que ens ajuda moltíssim a l'hora de superar bé una entrevista. Després, en el durant, és molt, molt important estar molt atents. Molt atents. Pot ser que en l'empresari ens comenci a explicar quina és l'estructura orgànica de l'empresa, quin és el sistema funcional, quin és el no sé què, i s'estigui un quart d'hora explicant-te coses.
I que perdem el món de vista mentrestant?
Exacte, també és possible.
D'acord?
Tu comencen a parlar en paraules tècniques en un lloc, d'un lloc que tu no coneixes, i que té tota la seva nomenclatura o el que sigui, i tu estàs allà que no saps ben bé, i evidentment estàs molt nerviós i estàs pensant, bueno, això a veure quan s'acabarà. No ho pensis, o sigui, intenta captar tot el que t'estan dient. Estigues molt atent, perquè després pot ser que al final, al cap d'una estona, et diguin, te'n recordes que t'he estat explicant l'organització, les tasques que desenvolupa cada persona dins de l'empresa, tal i qual? Explica-m'ho ara. Clar, si te n'has anat...
Vols dir que molt sovint l'entrevista pot no començar de la manera en què un té el cap que començarà. Bon dia, qui ets, què passa, tal, sinó que pot d'entrada començar per una petita dissertació que després sigui motiu de pregunta al final.
Exacte, això pot ser al principi, al mig, vull dir, en qualsevol moment et pot passar alguna cosa així.
D'acord.
O que t'estiguin explicant alguna cosa i tu estiguis pendent encara de per què he dit allò, i no estiguis atenent a el que t'estan comentant, no? És molt important estar molt atent.
Jo no sé si qui ens escolti pensarà, mare de Déu, que ens ho estan posant difícil, això.
No, tampoc.
Però poden passar coses d'aquestes.
Exacte, són coses que et poden passar i és molt important estar molt atents. A més que a nivell de comportament no verbal l'atenció es nota molt quan una persona està atenta i quan una persona no està atenta. Aleshores, és important almenys estar atent, ja més que res.
Tot una altra part que s'ha d'explicar molt bé, que és el que ha dit la Carla, és el comportament no verbal. Vull dir, hem de preparar-nos l'entrevista no només amb el que direm...
O gestos, vols dir?
Sinó amb tot això.
Gestos, manera de vestir, etcètera, d'acord. Etcètera.
Actituds, és a dir, si tot el rato ens estem...
No menjar xiclet a vegades pels nervis, coses d'aquestes que són.
I després també un moment, el que dèiem abans, també sempre una actitud molt positiva durant tota l'entrevista. Molt positiva, expressant motivació, estant satisfet de la teva experiència laboral prèvia. Això és molt important, l'actitud positiva cap als nous reptes, en el lloc de treball, que per exemple t'ofereixen un lloc de treball i et diuen que tu no tens experiència, que clar, veig que et manca experiència, o sí, però és que tinc molta motivació, reformulació
positiva. Això no ho he après, però en canvi sí que vaig poder prendre l'altre, que crec que també pot ser una base.
O sigui, tenir sempre recursos per...
Em veig capaç de... Sempre és molt important reformular les coses a nivell positiu.
Això és tan important que no serveix només per l'entrevista. No estem explicant una cosa que haguem de fer com si fos un teatre en l'entrevista. Aquesta actitud positiva és tan bàsica que no és vaig a l'entrevista i faré veure que tinc una actitud positiva, sinó tenir-la de veritat. Mm. Perquè aquesta actitud és el que et permet, en situacions molt difícils, tirar endavant. I en l'entrevista es nota. I llavors aquesta actitud ha de ser... Mm-hmm. també una cosa preparada prèviament.
D'acord.
Que tu ja vagis a buscar feina i enfrontar-te amb els problemes que et puguis trobar, mm-hmm. tant a l'entrevista com a la feina, buscant sempre solucions.
D'acord, per tant, si a l'entrevista plana un cert ressentiment sobre la vida laboral anterior, qui l'empresari que estigui parlant amb aquella persona pensarà bé, i jo seré diferent de tota aquesta experiència laboral,
que...
o a mi em passarà tres quarts del mateix que li he passat abans. D'acord.
Exacte.
Doncs aquest esperit positiu que ha de planar per tota l'entrevista i, si pot ser, per bona part de la vida laboral. De tot això.
Això no vol dir que no hagis tingut experiències negatives.
Ah, sí,
hi haurà gent que dirà, és molt fàcil dir-ho, però jo m'he trobat amb uns palangres...
D'acord. Però com dirien els metges, com somatitzar-les, com assumir-les?
Clar, un ha de poder pair totes aquestes coses i després dir, bueno, doncs què n'hi ha après d'això? Doncs n'hi ha après d'això, sempre se n'aprenen de coses. Llavors és qüestió de fer una mica la digestió de les coses que et vas trobant, que a vegades has tingut que passar coses que no t'han agradat, i després, doncs, treure'n alguna cosa de positiu.
D'acord. Ens queden 2 minuts, Carla. A veure, bàsicament.
En temes de comunicació no verbal, que són molt, molt importants, d'acord? La roba que portem, adequada al lloc de treball, ni massa ni massa poc, d'acord? O sigui, és diferent anar a buscar feina, per exemple, a una botiga d'alta costura, de la Rambla, per exemple, de Barcelona, a anar-te'n a buscar feina a una botiga de dependenta de mercat. O sigui, no és el mateix tipus de roba el que has de portar a un lloc i a l'altre.
D'acord.
I això ho has de tenir molt clar.
No es tracta de fer un criteri de valor, El que diu la Carla
no.
De posar-se en situació.
Exacte.
De posar-se en situació davant la persona que demana el lloc de treball.
Com has d'anar al lloc determinat. Evidentment, la roba neta, sense estrips, d'acord? Ben presentat. La higiene és molt important.
Carla, quan ho dius així, o sigui que això de pantalons estripats i tot això,
no, res de tot això. No,
evitar-ho. Evitar-ho, en la mesura del possible. Evita piercings o no?
Depèn del lloc de treball al que vagis a optar, sí. És a dir...
Així tenen... de clar,
Sí. Sí, per exemple, molta gent jove que vol treballar a fàbriques, per exemple, se'ls han de treure. No poden anar amb piercings.
A vegades per un motiu de seguretat,
Sobretot és per
és a dir, que no sempre és una qüestió de...
No, és una qüestió d'estètica.
D'acord.
Moltes
I si tu en una entrevista pots portar, tens que manifestar que tu te'l pots treure.
Exacte.
O a vegades gent que treballa dintre de l'hostaleria, segons quines coses, no s'han de treure per qüestió d'higiene.
Per qüestió d'higiene, d'acord.
Tema higiene, evidentment, anar net, amb els cabells, les mans, les ungles, es veuen molt... i després sobretot temes d'olors corporals, però ja no en quant a que nosaltres ens n'hem de netejar, sinó
aquesta
que
ens la veiem a venir,
evitem,
també.
Evitem bars, per exemple, plens de fum.
Abans de l'entrevista.
Exacte. Bars plens de fum de tabac, bars plens de fum de fregits directament. És que entrem a un bar que hi ha fregits i sortim amb l'olor de fregit. I és molt incòmode per un entrevistador, per una persona que està tenint a una altra, que l'altra persona t'estigui fent olor de fregits.
Perdona'ns, Carla, qui ens escolti no pensarà, home, vols dir que no em fas un gramassa? Pot influir?
I tant s'influeix.
Pot influir,
Mira, quan la gent està nerviosa abans d'una entrevista, moltes vegades què fa?
Vaig
al bar a prendre una tira o a prendre un cafetonet o no sé què. Però a vegades hi ha gent que diu, estic molt nerviós i em prenc el carajillo. El carajillo canta. I quan tu vas allà notes l'alè d'alcohol. A la millor no ho fan mai, però aquell dia ho han fet perquè estan nerviosos. I es nota.
Pensava jo una sopa d'all mai de la vida, Però bé, qualsevol cosa que pugui d'alguna manera distorsionar la imatge personal de cadascú abans d'arribar-hi.
Exacte. Donar la mà amb seguretat, no deixar caure la mà, ni
donar la mà sempre, Carla?
Si ens l'oferir, ens l'han d'oferir.
D'acord. És a dir, no entrar donant la mà?
No. No és agressiu que tu vagis directament i donguis la mà, ens hem d'esperar a que ens, ens han de convidar a donar-los la mà.
D'acord, si l'ofereixen molt bé, si no, asseure's i estar tranquil.
Sí.
No cal fer dos petons, eh?
No, això no.
Que també es dona el cas.
A vegades sí.
D'acord, és a dir, no ser més efusiu del compte i que sempre d'acord amb el que veiem, el que tinguem davant. O sigui que això de l'entrevista de treball un ha de ser molt observador i respondre tal i com li presenten.
La nostra expressió facial és molt important. Ha d'anar sempre acord amb el que estem dient. És a dir, si estem parlant d'una cosa que figura, doncs estem parlant d'una experiència laboral i ho estem parlant a nivell, oh, que bé que em va anar, no sé què, tot molt positiu, però la nostra cara dona una actitud, o sigui, de negativitat, de la boca mig així baixada,
sí, i que no t'ho creus,
que no t'ho creus. El que estàs dient, això l'entrevista d'on seguida ho percep també, d'acord? Acompanyar la nostra expressió verbal amb els gestos és important, no cal fer-ne un gramassa, és a dir, no anem a fer una demostració aquí de gestos immenses, sinó acompanyar l'expressió verbal amb els gestos va molt bé. Va molt bé inclús per la nostra manera d'expressar-nos, perquè ens acompanyen i ens facilita l'expressió verbal.
I ja que parlaves d'això, suposo, Carla, que a part de l'expressió gestual, que la verbal es desenvolupi amb terminologia més o menys adequada, no?
Sí. No podem tampoc respondre amb monosíl·labs, o sigui, ens hem d'expressar bé i després seguint el mateix idioma, que intentant seguir el mateix idioma que l'entrevistador, i amb un vocabulari considerablement elaborat.
D'acord. Suposo que em perdonaran, que són 3:15, que compten que surti allò, hòstia, per aquí un mig, o surti alguna cosa d'aquestes, perquè un cau al pou, suposo, eh?
Sí.
Encara que després puguin ser expressions molt a peu de carrer, però compta amb això d'aquestes paraules que surten així de tant en tant a les converses, perquè poden desbaratar allò que en principi semblava ben encarrilat.
Ben encarrilat, sí. Somriure, és important somriure en una entrevista, no és qüestió de riure exageradament, sinó de tenir una posició facial de somriure i ajuda a estar distens també. És tot va en conjunt, diguéssim. Contacte visual, és molt important mantenir un bon contacte visual amb l'entrevistador.
Mirar la cara?
Mirar la cara sense ser agressiu. O sigui, donant espais.
Ara, vull dir, com es fa això?
Hem de mirar els ulls de l'entrevistador, però donant-li uns
espais... Sense traspassar-te amb la mirada.
Exacte. Perquè si no també...
D'acord, però és molt important, suposo, mirar la cara, eh?
És molt important mirar la cara, i sobretot quan estàs explicant-ho a algú, perquè si tu estàs mirant cap amunt, significa que estàs pensant moltes vegades... Estàs pensant molt el que vas a dir. I això tampoc no és molt bo.
Però suposo que tant la Carla com la Maite són ben conscients que hi ha persones que a l'hora de parlar els costa molt mirar els ulls dels altres, no?
Sí, s'ha d'entrenar. S'ha d'entrenar una mica.
D'acord.
És important.
Però això és una cosa que la gent, quan fa una entrevista, capta molt ràpidament. Quan una persona et parla i no et mira...
Malament
crea,
rai.
Sí, crea un
distanciament que no...
Sí, molt gran, molt gran. Penses, aquesta persona no està aquí. No hi, està a una altra banda. No està aquí, no està per la feina que li estàs oferint. Està connectada amb una altra cosa que no és... I crea una sensació de rebuig.
Hem d'entendre, per tant, que qualsevol element que pugui interferir en aquesta mirada, ulleres fosques, res de res...
Home, no,
ulleres de sol, no ho dic
no.
Perquè hi ha gent que va amb ulleres de sol
sí,
per tot
sí,
arreu,
sí.
Oi?
No, ulleres no. De sol fora, igual que ni barrets tampoc, ni gorres, ni
sí.
Res. La vista...
La vista que ha de quedar...
Que es vegi.
Invisible.
Sí. La postura corporal, sobretot, està ben assegut, ni massa recolzat enrere, les cames rectes, així, 90 graus, una posició recta, sense estar
suposo
excessivament
mai,
rígid
mai
tampoc
posar,
no cal
mai posar mans al despatx
no
invadir, ni enlloc
no invadir l'espai de lo que seria l'empresari aquell espai és seu i tu no l'has ni de tocar. El que deia de la gesticulació de les mans és molt important, el tàntum, les manies i els tics són sobretot manies potser són coses que ens surten i a la majoria sense donar-nos en compte, com tocar-nos el nas, l'orella, rascar-nos a la darrere el clatell, les cames també ens les rasquem.
Molt el cabell, suposo.
El cabell, tocar-lo 40.000 vegades, els ulls, que potser et comencen a parpellejar
sí, amb rapidesa.
Tots aquests tipus de comportament intentem evitar-los una mica. És millor evitar-los, eh? I sobretot si fem això d'acompanyar el nostre comportament verbal amb els gestos de les mans, ajudem a que aquest tipus de comportaments no puguin sortir perquè ja estan ocupades les mans, per exemple. D'acord? Aleshores ja no anem accions, exacte. En canvi, si estem molt rígids, amb les mans a les cames...
Que comences a fregar les cames...
Comences a fregar, sí, comences a fer de tot.
Com qui frega roba en un safareig, eh?
Sí. Fumar o menjar xicleta, evidentment, ni hablar. Fumar, intentar fumar, en tot cas, 20 minuts abans i després menja't un xiclet i renta't les mans si pot ser, més que res perquè no es percebi l'olor, és desagradable, també. Ser puntual, no entrar 20 minuts abans tampoc, perquè podem fer moltes coses de les quals ens en podríem arrepentir, és típic que estem molt nerviosos,
sí.
Per tant, se'ns pot caure el bolso, ens pot sonar el mòbil, ens podem ficar encara més nerviosos. Hem d'intentar evitar el fet d'augmentar...
D'anar més d'hora del necessari.
Si podem arribar 20 minuts abans, però aleshores ens esperem...
A fora. És a dir, no quedar assegut ja a la cadira durant aquells 20 minuts perquè...
ni plantificat davant de l'empresa on ens puguin veure que fa 20 minuts que estem allà mirant, tampoc.
D'acord.
D'acord, sí,
és a dir, no fer temps davant d'una porta sinó,
en tot cas fer-lo però... davant d'una altra porta que no sigui
o fer una passejadeta si encara no s'ha arribat a l'hora
exacte, fem una passejada i després
que
entrem
després no arribis tard, que la passejada calcula el temps que no arribis tard, que queda molt malament arribar tard.
Sí, ha de ser arribar uns 10 minuts abans seria correcte.
Perquè la puntualitat també es valora.
Si
una persona arriba tard a una entrevista de feina,
home, el primer que penses és que no t'interessa gaire, és que això és clar.
No valen excuses, aquí? El tren, no sé què, tal, no.
Normalment no, poques. No. I el telèfon mòbil. Jo quasi que recomano apagat completament. Perquè quan el tenim en silenci, igualment, el sentim que fa que vibra. I això el que fa, encara que no quedi malament...
Sí, encara que no es pugui sentir,
exacte,
ens posarà nerviosos.
A nosaltres ens posarà nerviosos. Estarem escoltant i aleshores estarem pensant en el mòbil que ens està vibrant i no estem pendents de lo que estem ni nosaltres dient ni lo que ens està dient l'entrevista.
O sigui que molt probablement estarem pensant en que ja ens estan trucant per veure com ha anat l'entrevista o si ja ets dins o si estàs a punt d'entrar o si estàs a punt de sortir. O sigui, mòbil apagat.
Mòbil apagat.
Millor.
Millor. L'apaguem i ens estalviem qualsevol tipus de problema. I ja està.
Déu-n'hi-do. Perquè no sé quants detalls has arribat a assenyalar, Però diríem que aquí han sortit, no sé si...
Tot plegat ha sigut una mica grans trets per això.
Però no sé si han sortit aquí un parell de dotzenes de consells ben bons, eh?
Com sabem que això és molt important, el que deia la Carla, estem preparant uns materials per penjar-los a la web, igual que vam posar a la nostra web com fer el currículum per recordar-ho, que la gent sempre en el moment que s'hi posi pugui tenir doncs, un material que l'ajudi a fer-ho. També ho estem fent amb l'entrevista. També hem estat publicant en l'Eco diversos articles de com fer-ho. O sigui que sabem que són eines molt importants perquè la gent trobi feina i nosaltres el que anirem fent és d'alguna manera que puguin trobar-les tant sigui per un cantó com per un altre i també estarem fent uns grups de treball a orientació doncs, que anirem treballant aquests aspectes per ajudar la gent a passar doncs, aquests...
Una qüestió una mica bàsica, potser és fàcil de respondre. Aquí també... i intervé la sort, d'alguna manera? O què penseu?
Jo no crec en la sort, en aquest nivell, no. O sigui...
Jo pregunto, per si a vegades això és una qüestió de en fi.
No, tu tens un perfil. Un perfil a nivell de personalitat i un perfil a nivell curricular. I l'empresa busca una persona que li encaixi a nivell de personalitat i a nivell de curricular, també. I si, clar, tens la sort de que sigui aquella empresa, no? La que té la que necessita això, però no és sort diferent, simplement és que realment
és
ets tu qui encaixes.
Dues necessitats.
Hi ha algunes coses que no es poden quantificar però que ajuden a establir un criteri de valor, em refereixo, a vegades hi ha candidats que poden generar una certa empatia i no ho sé, la persona que selecciona digui, jo diria que aquesta persona és la que ens convé, però que en canvi sí, això no es pugui entrenar.
Ja, però que, tot que vagi... això que ha dit la Carla, si tu t'ho prepares i tu et treballes,
pot ajudar...
l'entrevista genera empatia. O sigui, l'empatia no genera perquè sí.
Tot i que hi hagi persones que sí que tenen una certa habilitat. O una...
Bueno, per, clar, ja és una qüestió més innata.
Diguem-ne molt de personalitat.
Clar,
no?
Però després, vull dir, sí que hi ha gent que és, que, bueno, que és molt oberta o que té una facilitat de comunicació. Cada persona és com és. Aquestes persones tenen ja de natural doncs, unes característiques, però després l'empatia és més que ser això molt graciós, molt divertit, i és realment comunicar-te, tenir aquesta capacitat per comunicar allò que l'altre també està esperant.
Ara ens heu posat molt bé, perquè de la mateixa manera que ens deia la Carla, que s'ha de saber contestar, que poden haver preguntes que obliguin d'alguna manera a desenvolupar un cert discurs, no ser més xerraire del normal, no? No deixar anar... Millor pecar de què? D'una certa...
A veure, millor que no ens n'anem cap a territoris mig desconeguts, o, vale? És a dir, millor que no anem a tirar-nos pedres a nosaltres mateixos.
És a dir, respondre les preguntes
i punt. I punt, sí.
Ja. I no desenvolupar discursos paral·lels.
Millor que no. Ens podem...
Ens que ens podem ficar, com diuen els castellans, en un jardín que després sigui complicat sortir.
Exacte.
D'acord. Què es valora, sobretot? L'equilibri, la contenció?
No, bueno, es valora sobretot aspectes de la polivalència funcional, el que deia, per exemple, una persona que sigui molt polivalent, una persona amb molta motivació, que tingui ganes d'aprendre, el saber treballar en equip.
Polivalència, motivació, treball en equip?
El treball en equip és molt important.
Una persona sociable, vols dir, que sàpiga encaixar dins d'un grup de...
Exacte, sí. Sí, una persona sociable. Després hi ha un aspecte que seria una mica l'adaptació a la cultura corporativa o la implicació en el projecte de l'empresa. Hi ha persones que tenen com una habilitat innata, o sigui, hi ha gent que això ja ho té molt innat, de creure's molt els projectes de les empreses, no? I quan entren a treballar en un lloc, realment, o sigui, els hi fascina i es creuen el que fan. I això una empresa ho valora moltíssim. I a més es nota molt quan després parlava jo, bueno, anteriorment parlava de ser positiu, no?, amb les experiències que has tingut. Aquesta gent, quan et parlen del seu passat curricular, és fascinant. Tot és perfecte, no? S'han cregut els projectes de l'empresa i això les empreses ho valoren moltíssim. Valoren molt més això que tenir un perfil molt alt a nivell de curricular.
Vols dir d'alguna manera les persones que en el fons se senten fins i tot enorgullides de formar part
de l'empresa. Sí, això es busca molt bé. Clar, és fidelitat d'aquell treballador després també a l'empresa. Una persona que parla molt bé de la teva empresa després és un bon venedor del teu producte, a més, perquè se'l creu. Clar, és més fàcil que jo vengui un producte si me'l crec, que si l'he d'intentar vendre sense creure-me.
D'acord, a vegades dona la sensació que doneu importància al currículum professional i al nivell d'estudis, etcètera, etcètera, però que les empreses donen moltíssima importància a les capacitats individuals, deixant de banda la qualificació professional, que també és molt important, però, és a dir, gairebé com si millor tenir una bona persona.
Sí, això és molt important.
Sí?
Sí.
És que, de fet, és la conjunció de les dues coses. Mm-hmm.
Però, diguem-ne, davant de dos candidats que estiguin més o menys en la mateixa situació, el candidat que hagi demostrat des del punt de vista personal una
més
major
responsabilitat,
probablement és el que es quedarà a l'empresa.
Serà el que es quedarà a l'empresa.
Sí, una persona a la millor en sap molt, però és una persona que és molt poc flexible, que veus que té poca capacitat d'empatia i, per tant, a la que tu li demanaràs una cosa de nou o una que s'ha de modificar alguna cosa dintre del projecte que havia de fer, se't posarà en contra i que et pot crear més problemes. En canvi, la millor hi ha l'altre candidat que no en sap tant, però que detectes que té unes ganes d'aprendre i de treballar, que s'implicarà en tot, i dius, bueno, doncs aquest sé que encara que surtin inconvenients me'ls anirà solventant, i a més, com deia la Carla, es vendrà molt bé el que estem fent a l'empresa. L'altre serà una persona que ara en sap molt, però amb el que sap i aquí ens quedem.
O sigui que igualtat de condicions... en sortirà guanyant la persona que demostri una capacitat personal més flexible i més, diguem-ne, més, amb més empatia amb el projecte de l'empresa.
Sí, per això sempre quan parlem de recerca de feina hi ha dos camps. Un és la formació, que quan parlàvem abans de cursos i tal, i l'altre és les actituds. Aquestes actituds també es poden anar modificant quan un ha tingut una experiència molt negativa i no sap com fer-ho, però s'han d'anar modificant perquè són bàsiques, són bàsiques.
Les 12. Fa un quart d'hora, diguem, ens queden dos minuts, però ens ha semblat interessant que la Carla continués desenvolupant tots aquests detalls que són importantíssims a l'hora de presentar-se a una entrevista de treball. Com ens deia la Carla, com ens deia la Maite, a la pàgina d'internet de Nivell 10 podran trobar Nou Futur d'aquí ben poquet, tot un seguit d'eines que poden ajudar des de plantejar una entrevista al menjador de casa i buscar, diguem-ne, aquell familiar que pugui exercir més, diguem-ne així, de cert fiscalitzador. No busquin algú que tingui molta empatia amb un mateix, perquè si no acabaran tots dos caient en el mateix pou d'allò de la conciliació i de no trobar mai un esperit crític. Cal buscar algú que ens pugui servir per això, no? Per,
sí, que ens estiri una
que
mica.
Que estirar-nos una mica de les nostres capacitats. Doncs això ho podran trobar, com també tots aquests detalls i tots aquests consells que ens ha deixat la Carla. Carla, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A tu.
Fins la propera. Maite, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Deixarem per un dia d'aquesta setmana la presentació del llibre de Senyes de Mar de Mariners Sitgetans a les 9. Demà hi tornem i demà el repàs al ple municipal d'avui. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.